Un exjurista del Consell formarà part de l'organisme que controlarà el referèndum de l'1 d'octubre al Principat de Catalunya. Es tracta de l'advocat i politòleg eivissenc Josep Costa, que, com dèiem, integrarà aquesta sindicatura electoral del referèndum com a suplent en aquest organisme. Volem saludar-lo. Hola, Josep Costa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ell, a més, és professor de teoria política a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i també va ser un dels advocats més destacats del moviment antiautopistes. Què és això de la sindicatura electoral del referèndum?
Bé, la sindicatura electoral és el que tradicionalment, diguéssim, coneixem com a junta electoral, que és l'òrgan que ha de vetllar, diguéssim, per la transparència i la bona gestió del procés electoral. És allà on es dirigeixen, diguéssim, les queixes, allà on es fan les validacions dels observadors, allà on s'acrediten les entitats que poden fer campanya, etcètera, etcètera. Vull dir, té les competències que d'acord amb la legislació vigent, té una junta electoral en tot procés d'aquest tipus.
Bé, ara apuntaves d'acord amb la legislació vigent, però des de Madrid insisteixen que d'acord amb la legislació vigent aquest referèndum no hauria de tenir lloc.
Bé, sí, aquesta és una qüestió completament diferent. El que jo volia dir perquè la gent m'entengués, perquè el paper, diguéssim, la normativa electoral que s'ha fet pel referèndum és essencialment, en una proporció altíssima, una reproducció dels sistemes de votació i dels sistemes d'escrutini, dels sistemes de control electoral que existeixen actualment amb la legislació espanyola.
I el problema de la legalitat en si del propi referèndum no pot afectar en que el referèndum tingui les garanties adequades perquè sigui, doncs, bé, transparent, el que tu aportaves, no? El que tu comentaves abans.
Bé, a veure, és evident que la manca de neutralitat d'una part de les institucions, en aquest cas les institucions estatals i algun ajuntament, perjudica la netedat del procés electoral. És evident, és a dir, si la policia t'està intentant intervenir les urnes i t'està intentant intervenir les paperetes o t'està amenaçant de detenir els responsables, lògicament això afecta la netedat del procés electoral, però, diguéssim, potser no en la línia que es vol qüestionar.
Bé, clar, aquesta és l'altra qüestió, no? El fet de que la policia, els tribunals i també els polítics, diguem-ne, de l'Estat, no? De l'Estat central, estiguin intentant impedir la celebració d'aquest referèndum, fa possible que hi hagin garanties perquè es porti a terme de forma ordinària?
A veure, no sabem fins allà on arribaran, és a dir, de moment s'ha fet un seguit d'actuacions que en principi no han tingut encara cap incidència directa, perquè simplement doncs, es demanen responsabilitats o explicacions a gent que presumptament o se l'acusa o se li imputa que pugui haver col·laborat en desplegar la logística del referèndum. És a dir, l'única referència que tenim és la del 9N de 2014, que hi va haver aquest procés participatiu que no era oficial i que es va desenvolupar amb absoluta normalitat, tot i estar suspès o declarat suspès pel Tribunal Constitucional.
Es podrà fer aquest referèndum l'1 d'octubre? És a dir, hi haurà urnes, paperetes i col·legis electorals ben a prop de tots els ciutadans del Principat?
A dia d'avui hi són. Per tant, la càrrega, diguéssim, d'impedir-ho o de negar-ho està a l'altre costat. I veurem, això que deia abans, veurem fins a quin punt hi ha la voluntat o la capacitat d'interferir. Jo crec que un desplegament d'aquest tipus requereix una logística molt important que està, pel que s'ha dit públicament, completament diguéssim desplegada aquesta logística i que, per tant, a partir d'aquí jo crec que si la ciutadania hi participa i s'hi implica no es pot impedir sense fer una autèntica barbaritat. És a dir, jo crec que hi ha límits en el que pot fer l'Estat i en el que poden fer la justícia, perquè hem de recordar que convocar i organitzar o participar en un referèndum no és cap delicte. No és cap delicte fins i tot si el referèndum es declara il·legal o es declara invàlid, perquè així estava previst en el Codi Penal en el seu dia i es va eliminar, es va derogar. És a dir, el delicte de convocar o participar en un referèndum va existir en el seu dia durant 2 anys i es va expressament derogar. Per tant, el que s'està fent no és delicte. I, per tant, vull veure jo quins jutges o quins policies persegueixen una cosa que expressament està despenalitzada, està destipificada com a delicte.
Una altra cosa és el que es faci el dia següent al referèndum, no?
Efectivament, el dia següent dependrà sempre del resultat de la participació, de la mobilització que hi hagi hagut, de les incidències que hi pugui haver hagut. A dia d'avui ja, diguéssim, el dia 1 és la data de referència i a partir del que passarà el dia següent no ho podem saber fins que no se celebri.
Home, aquí és on, des del president Puigdemont fins al darrer funcionari, haurà d'afrontar un dilema, no? En el cas de que el referèndum, posant per cas, tingués una bona participació i donàs com a resultat que els ciutadans de Catalunya majoritàriament volen que sí a la independència, clar, des del president fins al darrer funcionari s'hauran de plantejar si atenen o obeeixen a la legalitat constitucional o atenen a altres criteris que, des d'alguns punts de vista, poden semblar més o menys legítims.
Bé, s'ha aprovat en el Parlament la llei que regula l'aplicació del resultat del referèndum. Per tant, diguéssim, si el referèndum compleix amb les expectatives i dona un resultat afirmatiu a la independència, està previst ja el que passarà el dia següent, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, la proposta que hi ha damunt la taula i sobre la qual la gent ha de decidir és si vol desplegar un nou marc legal, una nova legalitat i un nou, diguéssim, un nou règim polític, en definitiva. Per tant, aquesta, el dubte és si quin serà el resultat, perquè, evidentment, jo no donaria per fet cap resultat. I quan la gent, quan es dona la veu al poble, quan es dona una convocatòria electoral, no es pot donar per descomptat quin serà el resultat. Per tant, sabem que en teoria està previst que passi si hi ha un resultat o hi ha un altre. Clar. També s'ha dit, i així està escrit en la mateixa llei, que si guanya el no en el referèndum es convoquen eleccions autonòmiques immediatament. Per tant, d'alguna manera sabem què passa, sigui el resultat un o sigui l'altre, però no sabem quin serà el resultat.
Quina participació podria ser acceptable en el referèndum? Ho dic perquè des de les forces, diguem-ne, constitucionalistes s'està animant els seus votants a que directament no participin en aquest referèndum.
Bé, jo no vull fer prediccions, no sé fer prediccions, però en tot cas el que sé és que l'experiència comparada de referèndums d'aquest tipus dona unes participacions altíssimes. És a dir, els referèndums d'autodeterminació, a tot arreu allà on se fan, tenen unes participacions altíssimes. Només, perdó, hi ha alguns casos...
Altíssimes, que vols dir un 70% o...?
Més que unes eleccions, sempre més que unes eleccions ordinàries. Per tant, diguéssim, estan parlant que vota tothom que té efectivament capacitat de votar. Quan hi ha intents de boicot o això, doncs són circumstàncies específiques. També és veritat que hi ha un referèndum recent, estic pensant ara, per exemple, en el cas de Montenegro, l'any 2006, que hi havia el sector, diguéssim, que suposava la independència de la República, des del principi fins a pràcticament al final, defensava el boicot, el referèndum, no estava disposat a participar-hi. Al final la participació va ser del 85%.
Caram!
És a dir, per tant, el que fins avui s'hagi dit que els partidaris del no no aniran a votar, per mi, per l'experiència comparada i per el coneixement que jo tinc de com funciona la mobilització electoral, no és predicció del que passarà realment. Perquè la realitat és que hi ha una part de la gent que no està d'acord amb la independència que sí que vol anar a votar i una part que no. Per tant, això, des d'un punt de vista estratègic, dividir el vot és una barbaritat. És a dir, és una estratègia absolutament temerària, perquè això vol dir que si una part es queda a casa no pots guanyar el referèndum, però els que sí hi van a votar d'alguna manera t'estan legitimant el procés, amb la qual cosa no és una postura... No, el que la meitat del no vagi a votar i la meitat del no es quedi a casa és una postura completament irracional des d'un punt de vista estratègic. Per tant, no és descartable que en un moment determinat si es veu que la participació està sent alta, que al final la gent que fa dos anys que diu que no anirà a votar i acabi anant.
Estem xerrant amb en Josep Costa, ell és professor de teoria política de la Universitat Pompeu Fabra, politòleg, advocat, de l'any 2014 al 2017 va treballar pel Consell Insular de Formentera i ara és un dels integrants de la sindicatura electoral que vetllarà per la transparència del referèndum previst per 1 d'octubre a Catalunya. Josep, estàs vivint en primera persona el transcurs de la història, tens aquesta sensació?
Sí, que tinc aquesta sensació, tot i que he de precisar una cosa, diguéssim que com ja heu perfectament explicat, jo estic proposat com a suplent a la sindicatura, per tant no estic exercint cap funció, en aquest moment només l'exerciria si hi ha una vacant o hi ha una baixa en els integrants titulars. Però, evidentment, jo per allò que he estudiat, per allò que he treballat en el món acadèmic des de fa molts anys, jo he anat a altres països per estudiar referèndums o per estudiar processos d'aquest tipus com el que s'està vivint a Catalunya, i per tant poder-ho viure tan prop i de tan i d'una forma tan directa és evidentment un privilegi per qualsevol persona que com jo des de fa temps tingui un interès acadèmic, personal en aquests assumptes.
Hi ha alguna reflexió que creguis interessant fer al respecte de la celebració d'aquest referèndum, sobretot si ho comparem amb algunes altres consultes similars que s'hagin pogut fer en altres països?
Jo crec que la reflexió que se'n fa més enllà de les nostres fronteres és que no s'entén, jo crec que molta gent no entén perquè aquesta intransigència del govern de l'Estat i dels poders de l'Estat, els tribunals, etc., cap a la possibilitat que es faci. És a dir, aquesta intenció de no escatimar cap mitjà ni cap actuació per impedir que es faci és una cosa que no s'entén, perquè al final, és a dir, si la gent té una posició política, si la gent vol la independència, tu no soluciones el problema impedint votar. I de fet la paradoxa que s'ha observat en la majoria de països democràtics on hi ha hagut moviments independentistes que han assolit diguéssim cotes importants de suport popular és que la millor forma de resoldre aquests problemes és permetre votar, acordar les regles de joc perquè es voti i fer campanya perquè la gent voti en contra de la independència i per la continuïtat del règim polític existent. Això és quelcom que la majoria de gent fora de les nostres fronteres ho veu i ho entén així. És a dir, jo puc, per exemple, la referència recent del New York Times, el principal diari del món, que va fer un editorial dient: senyors, nosaltres no tenim cap simpatia per la independència de Catalunya, però la nostra solució és fer un referèndum i guanyar-lo. Guanyar-lo en el sentit que guanya el no. I per tant, vostès, senyors del govern espanyol, el que han de fer és pactar el referèndum i fer campanya per guanyar el no, i fer les propostes i les promeses i les contrapartides que siguin necessàries per convèncer la majoria de catalans que no se'n vagin a Espanya. Això és jo crec que és la visió demòcrata, diguéssim, occidental de l'opinió pública majoritària arreu del món. I això és el que, diguéssim, arreu del nostre món, no del món en sencer, sinó del món occidental, del món democràtic, etc. Per tant, que això a la capital d'Espanya, diguéssim, sigui una postura radicalment minoritària o pràcticament existent, és una cosa inaudita. Jo ho veig així, és a dir, pel que jo he estudiat i pel que jo veig i pel que realment passa en aquests casos, em pareix bastant evident que l'estratègia aquí del govern espanyol i de l'estat espanyol és completament equivocada i que és bastant incompresa arreu del món.
I què et sembla la proposta de Pedro Sánchez d'una mena de doble referèndum, no? Primer un que inclogui tota Espanya perquè la Constitució inclogués una clàusula, algun article que preveiés la possibilitat de referèndum i en el cas que s'aprovi un referèndum ja per Catalunya. Què et sembla aquesta via?
Bé, hi ha moltes propostes i també Podemos n'ha fet alguna. Jo crec que bàsicament hem arribat a un punt en què el problema ja no té aquest tipus de solucions, perquè qualsevol reforma de la Constitució espanyola requereix d'unes majories i d'uns procediments que la fan absolutament o pràcticament inviable. És a dir, la proposta no té visos de prosperar, de la mateixa manera que en casos comparats s'ha donat això, no? Que s'ha intentat fer una reforma constitucional i no hi ha hagut un punt de trobada, no hi ha hagut un punt d'equilibri. En el cas de Catalunya i Espanya, l'equilibri en el seu dia era l'Estatut de Catalunya de 2006, que es va votar en referèndum i es va votar per grans majories del Parlament i de les Corts espanyoles, i aquest era un equilibri puntual precari que es va rompre, no? I a dia d'avui, l'any 2017, jo crec que no hi ha un punt d'equilibri entre el que vol Catalunya i el que està disposat a permetre Espanya, i això diguéssim, fa inviable solucions que passin per reformes constitucionals, per pactes entre elites polítiques, etc. No? Jo crec que a dia d'avui una proposta que faci un partit que, en el cas del PSOE, doncs té 85 diputats de 350, i per reformar la Constitució en calen 200 i pico, 220, em pareix, una cosa així. Per tant, estan parlant de que no hi ha ni remotament majoria suficient per fer aquest tipus de canvis constitucionals. Jo crec que això, francament, a dia d'avui a Catalunya impressiona molt poc. El que tu puguis suggerir o prometre una reforma constitucional, que tothom veu que no tens els números, que no tens els suports per fer-la, i que creus raonablement que no tindria el suport de la majoria d'espanyols, és difícil veure-ho com una sortida per solucionar el problema.
Hem escoltat en Josep Costa, advocat, politòleg i autor també del llibre Secessió, secessió, la paradoxa espanyola davant l'independentisme. Pep, moltes gràcies per parlar amb Formentera. Què, vindràs aviat o què?
Sí, anem venint cada dos per tres, sovint, sí.
Molt bé, molt bé. Doncs t'esperem. Gràcies, salut.
Gràcies, bon dia.